Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Sant Cugat ha acollit el primer Maker Challenge de la ciutat, una trobada concurs per a ments creatives de 13 a 17 anys amb interès en resoldre problemes reals a través de la creativitat i la utilització de tecnologies de fabricació digital. Durant l'últim mes, els participants han treballat en la concepció d'un producte i l'elaboració d'un prototip. El treball guanyador es va presentar en públic en el marc de les jornades B-Business del dia 27 d'octubre. La iniciativa és una proposta de Fab Lab Sant Cugat, Creator Street i l'Ajuntament de Sant Cugat. Per parlar d'aquest tema, avui hem convidat a l'estudi Elian Guiu, que és sòcia de Fab Lab. Molt bon dia, Elian.
Molt bon dia.
La Lara Rossetti, que és membre de l'empresa Creator Street. Molt bon dia.
Bon dia.
I una de les participants, la Carla Guatín. Molt bon dia, Carla.
Bon dia.
La més gran de totes les, tots els participants d'aquesta primera edició, no?
Sí, sí, en efecte.
17 anys. Dèiem abans que els participants anaven dels 13 als, als 17. Una iniciativa que d'entrada sí que m'agradaria que em marquéssim, si és una iniciativa que ja es fa a altres ciutats, a altres països. Elian?
Sí, de fet, és una iniciativa que nosaltres vam voler iniciar a Sant Cugat com a, prototip de la iniciativa, és a dir, que la idea és, a partir de l'experiència que hem tingut a la ciutat de Sant Cugat, poder-ho fer a més ciutats l'any que ve. De fet, és un model que existeix en altres països, sobretot als Estats Units, perquè està basat en el design thinking i la fabricació digital, que són eines que allà són molt utilitzades, per, sobretot per temes d'innovació social.
O sigui que, de fet, això és una prova per veure com pot funcionar en altres ciutats, després?
Sí, de fet, és una primera edició, i com a tota primera edició, i que nosaltres també som bastant emprenedors, pues és una cosa de la que hem volgut aprendre, però és una primera edició amb totes les seves composants. La idea és, la nostra ambició és poder-ho fer l'any que ve amb altres ciutats, perquè, de fet, és un model que ha de ser bastant local per ciutat, diguem-ne, no? Per poder recollir els joves de l'entorn.
Quines són les conclusions que n'heu extret d'aquesta primera experiència?
Home, jo diria que potser la més maca és l'apassionament dels nanos, és a dir, que els nanos han entrat en el joc d'una manera espectacular. Semblava que demanar doncs temps a aquests nanos, que els tenim tan ocupats, no?, amb activitats extraescolars, etc. I ha estat un plaer veure com s'implicaven d'una manera doncs molt intensa, no?, posant-hi moltes hores. Havien de venir a vegades uns dies i venien aquell dia més un altre dia i un altre dia que no ens esperàvem, és a dir, que apareixien al Fab Lab el dia que els hi tocava i el dia abans i el dia després, perquè volien que el seu prototip fos fantàstic, no? Llavors, la implicació i la passió de la majoria de nanos ha sigut molt xula, molt bonica.
Lara, coincideixes?
Coincideixo plenament. També s'ho han passat molt bé i sobretot ens han sorprès amb el que són capaços de fer quan donem llibertat i deixem que siguin ells els que decideixen què fan, com ho fan i quan ho fan. I el que deia l'Elian, és a dir, feu el que vulgueu i venen amb idees noves, venen amb ganes de fer-ho i el resultat, si no haguéssim dit que eren nens d'aquesta edat, potser fins i tot podíem creure que eren universitaris o professionals.
Quin és el principal objectiu de la iniciativa? A banda de fomentar l'emprenedoria entre els més joves, hi ha alguns objectius més que volíeu posar allò de relleu?
Aviam, per nosaltres l'objectiu de l'emprenedoria és un clar, però bàsicament per nosaltres és posar els nanos dintre d'una dinàmica de resoldre reptes socials. És a dir, que per nosaltres hi ha una composant de fer-los despertar aquest granet que molts porten dintre sobre donar un impacte positiu. Pues una mica aquest ha sigut un procés de sensibilització molt maco, no? I la veritat és que, com tots els projectes, cada un de la seva manera, doncs han estat projectes que d'alguna manera tenen impacte o poden tenir impacte. Aquesta és una vessant. Una altra vessant és a potenciar el que és el treball per projecte, és a dir, que els nanos no estan fent una activitat teòrica, sinó que el que estan és arremangant-se i posant en pràctica una sèrie de coses. És a dir, que ells han treballat un procés que es diu design thinking, però en realitat el que han fet és que l'han viscut. I això per nosaltres és molt important en quant a procediment. Per nosaltres és, aquesta vivència és el que fa que realment després acumulis aquest bagatge dintre la teva motxilla de coneixement. I per nosaltres aquesta part del mètode és potser la més interessant.
Mm-hmm. Jo diria que no és casualitat. Sant Cugat ja sabeu que és una ciutat que aposta clarament per l'emprenedoria, que està de moda. I dic que no és casualitat que es fes aquesta primera edició aquí a la ciutat, però calia doncs cobrir aquesta franja d'edat, no?, entre els més joves, perquè l'emprenedoria ja en l'àmbit sènior, podríem dir, ja funciona, no?, i ja té un historial.
Està molt coberta, efectivament, amb totes les iniciatives de Sant Cugat Actua i bueno, hi ha moltes iniciatives, efectivament, en l'àmbit de l'emprenedoria per joves i per no tan joves, perquè l'emprenedoria per mi és una cosa molt transversal, però és cert que dintre dels més joves doncs, és una cosa que no està tan treballada. Hi ha algunes escoles que comencen de manera incipient a introduir assignatures o projectes que van d'emprenedoria i a la ciutat de Sant Cugat hi ha algunes escoles que ho fan, però és cert que no és una cosa que per res que estigui molt potenciada encara, i pensem, per nosaltres, no és perquè pensem que hagin de ser emprenedors pròpiament, sinó que és l'actitud emprenedora la que ens interessa més, no? Perquè des de qualsevol àmbit, pues, emprenedoria o aquesta actitud emprenedora és iniciativa, és treball en equip, és treballar amb pocs recursos, significa moltes més coses que per nosaltres potser des de més de la vessant actitud que no necessàriament per muntar una empresa concretament, no? Que és el que potser pensem directament quan pensem en emprenedoria.
Mm-hmm. Dèiem que és una iniciativa de FabLab, de Creator Street i de l'Ajuntament de Sant Cugat. Quin paper ha jugat cadascuna d'aquestes parts?
Doncs la veritat és que són peces que s'han connectat molt bé, molt, molt fàcils i molt complementàries. Doncs, aviam, per una banda, Creator Street, i començo per la Lara, per explicar el que era el seu, una miqueta la seva part de rol. Ells tenen una expertise des de fa molts anys treballant amb design thinking amb escoles, amb nanos. Per tant, ells aportaven el coneixement del design thinking doncs, basant d'escoles. La FabLab Sant Cugat, el que aportava és que dintre del design thinking hi ha quatre etapes i una de les etapes és el prototipatge, que és construir l'objecte que és l'objecte de la idea, no? Llavors, el que portàvem nosaltres justament és no tan sols poder passar a l'etapa de fer un prototip en paper o en un dibuix, sinó que els nanos construïssin un prototip físic que, de fet, en alguns casos són prototips intel·ligents els que han fabricat i serà interessant veure exemples del que s'ha fet perquè és realment molt impressionant. Llavors, aquesta era la complementarietat, no? Nosaltres també hem treballat design thinking, però ho fem més per empreses, per adults en general, i en canvi tenim l'experiència de treballar en fabricació digital també amb nanos. És a dir, que aquí teníem nosaltres que érem coneixedors del design thinking, però des de la perspectiva d'adults, però en canvi érem experts en fabricació digital per joves i ells eren experts en design thinking per escoles i per nanos. Per tant, era molt complementari. El rol de l'Ajuntament, doncs l'Ajuntament els hi vam anar a presentar i realment van quedar, bueno, de seguida ens van dir que ens apoyarien d'una manera o altra, diguem-ne, i ells ens han ajudat bàsicament amb el tema de la comunicació i la difusió, que ha sigut molt, molt important, o sigui que estem molt agraïts, òbviament.
Uh-huh. Comentava la Lian, Lara, que vosaltres ja treballeu fa temps aplicant aquest disseny thinking a les escoles. Heu vist similituds o han respost de la mateixa manera en aquesta primera experiència del Make Challenge com esteu acostumats a veure en el vostre treball ja directament amb els centres escolars?
Home, el que deia l'Alien de les actituds sí que es veuen i es repeteixen, i això sempre és bo perquè és la màgia en part de la metodologia, però sí que el Maker Challenge ha sigut molt especial, primer perquè no és en el marc escolar, és a dir, aquests nanos estan allà perquè volen, ens dediquen el seu temps de cap de setmana i després de l'escola, fins i tot tenint molts exàmens i moltes responsabilitats, han volgut estar allà, i això, l'entusiasme no té comparació amb el que es pot veure dins del, quan ho fem dins del marc escolar estrictament. I després també tenia la màgia de veure amics que potser no estan a la mateixa escola, però que fan hockey junts o que es coneixen, són veïns, i llavors això també era un moment per ells per descobrir una altra faceta, és a dir, som amics però ara treballarem junts i crearem una cosa junts. I això també doncs, ha influït i crec que han après molt. Estem dient moltes coses bones. Hi ha hagut també moments de repte, d'aprendre a treballar en equip, de veure com una amistat, de vegades, doncs, quan treballes, té diferents... això, tens...
Que hi ha altres reptes, no?
Exacte. I això crec que és important. I els adults també creiem que ho sabem, però quan ens passa, doncs, crec que han après també lliçons que m'hagués a mi també agradat aprendre tan jove.
Uh-huh. En quins centres heu treballat? És la primera vegada que treballeu en aquest àmbit aquí a Sant Cugat, encara que sigui fora de l'àmbit escolar?
Deixa'm repassar, però crec que sí. Sí, a Sant Cugat és la primera vegada. Hem treballat sobretot a Barcelona, a centres tant concertats com públics o privats.
Uh-huh. I han participat més d'una vintena, no?, de joves?
22 nois i noies.
22 nois i noies que s'havien d'inscriure individualment i després s'han fet els grups de treball o calia inscriure's allò per grups?
Vam donar llibertat, vam deixar, llavors alguns van arribar com a equip, això d'amics, i altres han arribat individualment i s'han format els equips.
Uh-huh. La resposta, millor del que esperàveu, hi ha hagut gent que s'hagi quedat fora perquè no sé si teníeu una capacitat limitada a l'hora d'acollir participants?
Jo penso que la mida ha estat perfecta per una primera edició.
Sí?
Jo crec que aquesta és una miqueta el que hem après, no? De fet, ningú s'ha quedat fora. El que va passar és que vam tenir inscripcions bastant a l'últim moment, que això ja sol passar. Per tant, vam haver d'adaptar-nos i ser una miqueta flexibles. Però realment bueno, hi ha hagut molta implicació, donat també el moment escolar, no? Al principi de curs i arribar la informació, arribar a les famílies en el moment que tothom està preparant les extraescolars i aquestes coses, doncs sempre té una miqueta de complexitat. Però bàsicament no tots els que han volgut s'han inscrit. Llavors potser el proper any serà més fàcil fer difusió si comencem bastant més abans, diguem-ne, no? Que una miqueta com un dels aprenentatges és que la comunicació l'hem de començar segurament una miqueta abans.
O sigui que teniu clar que això tindrà continuïtat i que hi haurà...
Esperem que sí. Estem ara en la fase justament
d'aprenentatges,
de valoració. Hem enviat un formulari de feedback a les famílies i als participants perquè ens donguin una miqueta quin és el seu... com ho han viscut, què han trobat que ha sigut fantàstic i què han trobat que és millorable, per d'alguna manera fer una miqueta un balanç i decidir una miqueta què fem per la propera edició.
Amb opció que els que hi han participat ja en una primera convocatòria ho puguin fer l'any següent o...?
Doncs mira, no ho hem parlat entre nosaltres, però jo diria que sí, perquè en definitiva això és un concurs de design thinking i d'innovació social i ens interessa, quanta més gent participi i més vegades tu participis en aquest tipus de dinàmiques. Aquest tipus de dinàmiques és una experiència que tu la veus un cop i comences a entendre de què va... però realment...
Et calen més vegades, no?
Clar,
segurament.
Clar. O sigui, pensa que el design thinking és una tècnica que utilitzen les empreses transsocials com les empreses normals, anem a dir, per innovar. O sigui, per innovar, és a dir, per resoldre problemes i per innovar. Per tant, és una tècnica utilitzada àmpliament, però no pots ser expert només utilitzant-la un cop. És a dir, que has de... està bé que ho facis diverses vegades. Per tant, home, no, jo penso que seria millor per ells poder-la practicar més.
Doncs jo no sé, en el cas de la Carla, segurament ja no et tocarà, no?
No, jo ja em quedo fora.
Tot, per edat, eh?
Sí, sí.
Per ganes no, m'imagino.
Per ganes no, per res. Ho tornaria a fer una altra vegada i totes les que pogués, la veritat.
Explica'm una mica, un cop has passat a l'experiència, què és allò que, amb el que t'has quedat.
Home, he après això que portem mencionant des d'una estona, del design thinking, és a dir, aquesta manera de passar del que seria una idea o un projecte a una realitat, i llavors veure realment que si t'ho planteges bé pots arribar a fer qualsevol cosa. I és una cosa també, és bastant impressionant com el Fab Lab, amb totes aquestes tecnologies noves que s'estan descobrint i apareixent, com realment ja tenim accés avui en dia a fer el que volem, sense límit material ni tècnic.
I a tu personalment, què és el que et va impulsar, el que et va motivar a prendre part d'aquesta experiència?
No sé, ja des del principi, quan em vaig sentir parlar, em va agradar molt tot el concepte. Havia sentit a parlar del design thinking i tenia moltes ganes d'aprendre-ho, i vaig pensar que si barrejaves això amb potser noves tecnologies i aprendre noves coses, pensava que podia ser molt interessant i xulo.
Mm-hmm. Tu, el teu prototip, quin ha estat? Ara parlarem dels prototips i dels projectes que s'hi han presentat. Quin era el teu?
El nostre prototip, el nostre projecte, és la paperera intel·ligent. I és una papelera on, quan tires el paper, només és per paper que es vol reciclar, i quan el tires té un petit comptador que compta quants papers tires a la papelera. I després, bueno, la nostra idea, el nostre projecte, és que això hi haguessin a cada classe i que al final del trimestre es pogués valorar quants papers ha reciclat cada classe, perquè hi hauria un petit comptador, una pantalleta on diria, per exemple, doncs, aquesta classe ha reciclat doncs 100 paper en un mes o en dos mesos, i llavors el que guanyés crearia així com un ambient d'una mica de competició, i llavors el que guanya doncs s'enduria doncs un dia sense uniforme, un petit premi que valoraria l'escola.
Mm-hmm. Explica'm com va ser el procés.
D'acord, doncs vam començar per triar el tema en el que volíem treballar. Llavors vam triar que el tema de la sostenibilitat ens interessava molt. Llavors vam pensar que potser en l'àmbit escolar, ja que és el nostre món una mica, era interessant de veure doncs què podíem fer. I ara ens vam començar doncs amb la primera etapa d'aquest doncs procés, i era empatitzar. Vam anar a preguntar a les escoles que en el terme de què es malgasta o què no es fa bé, doncs vam anar a preguntar a professors, a gent que treballa, per exemple, per la neteja, i vam veure que un dels grans problemes és el paper. Llavors, al principi doncs vam dir doncs que volíem intentar veure com es podia doncs millor organitzar tota la recolta potser del paper, o fins i tot reciclar-lo. I llavors doncs ens vam plantejar en el tema això del reciclatge del paper a les escoles. I doncs això ja era la segona fase d'aquesta etapa, i és dir i plantejar realment què volem, a quin problema volem resoldre, que seria això. I volíem fer, al principi vam ser molt visionaris i vam voler fer una màquina que recicla paper, però materialment i amb temps no podíem arribar-ho. I llavors vam decidir doncs fer això, fer una papelera que pogués comptar quant paper recicles.
Mm-hmm. Perquè les papereres que trobem ara, aquestes de cartró, a les aules, no sé si a totes les aules, serveixen, són pràctiques, són útils o no estan funcionant com haurien de funcionar?
Home, són útils i són pràctiques, vull dir, és com qualsevol, diguem, envàs on puguis tirar alguna cosa, però nosaltres el que volíem és anar més lluny d'aquesta primera utilitat, que seria tirar-ho, i és crear, donar-hi aquesta empenta als joves que ens falta. I és que molts joves volem reciclar, però ens parem a la idea de no tenim prou incentius, o que no és fàcil, o que no estic motivat. Llavors això era com el que ens faltava, i ens potser una petita motivació, un petit premi, fa que et doni ganes de fer-ho més. I és el que aquestes papeleres que hi ha fins ara no tenen, i que nosaltres afegim.
I què t'han semblat la resta de projectes que han presentat els companys?
Ostres, molt xulos, eh? Tots en àmbits diferents. Hi havia alguns en els àmbits doncs dels cecs, hi havia alguns que han millorat doncs la visibilitat de les bicicletes, de les motos, hi havia un que s'ocupava per la gent que va amb
crosses.
Crosses. Mm-hmm. I molt guai, és fort com quan els veus el primer dia, doncs pensar que arribarem tots a fer projectes així tan desenvolupats i tan originals, la veritat.
El guanyador és el Mitzvah Light, no?
Sí, Mitzvah Light.
Que és una llum palatral del casc dels motoristes. Hem de dir que això també era un concurs i, per tant, hi ha hagut un guanyador. També suposem que hi havia un jurat que ha valorat tots aquests projectes. Què és el que s'ha valorat?
Doncs bé, mira, teníem un jurat, vam voler realment enfocar-ho d'una manera molt professional perquè els nanos estiguessin en un entorn realment molt professional i vam tenir la sort de comptar amb el sotdirector d'innovació de l'Ajuntament de Sant Cugat, amb el director d'innovació de l'Escola Avens i del grup d'Escoles Avens de Fundació Collserola i també amb el director de màrqueting de l'empresa Rico, que era patrocinador nostre. Per tant, un jurat que era sòlid en matèria d'innovació. I després el que vam fer és, tenien una fitxa amb una sèrie de criteris. En els criteris hi havia el millor prototip, la millor comunicació, el millor procés d'empatia. D'alguna manera el que estàvem valorant és totes les fases del design thinking i, a més, el treball en equip. I crec que això era tot. És a dir, que hi havien fins a 6 criteris que valoraven de 1 a 5 i llavors bueno, es feien un comptatge, ho discutien entre el gran discutien entre els tres, de fet va ser bastant disputat i al final pues, sí, van haver-hi uns guanyadors, de fet van guanyar tots, una miqueta el missatge que els vam transmetre és que tot i que havíem decidit fer un sistema de premis, perquè als nanos els encanten els premis, ens agraden a tots, per cert, i d'alguna manera vam premiar tothom. O sigui, tothom es va emportar una cosa, per exemple, molt, molt, molt divertida, que els va agradar molt, és que se n'han emportat tots una medalla personalitzada que la vam fer aquell mateix matí al Fab Lab amb el seu nom, amb el nom de cada un de fusta, no? Molt, molt, molt xula. Això, i també són tots seran socis durant un període de 6 mesos del Fab Lab, i a més, doncs, bueno, uns petits obsequis.
Aquest va ser el guanyador, que de fet la seva utilitat és millorar la visibilitat del motorista, aquesta llum que porten al casc. Hem parlat del projecte del grup de la Carla, la paperera intel·ligent, i n'hi ha més, l'incloetiqueta. De què anava aquest?
Aviam, l'incloetiqueta era el repte que es van plantejar un equip de 4 noies. Aquestes noies tenien entre 14 i 15 anys, si no recordo malament. El que es van plantejar és de seguida van dir que volien un repte relacionat amb millorar la vida de les persones cegues i en particular es van focalitzar en la seva autonomia. I de fet va ser molt interessant perquè en el procés d'empatia van haver de canviar totalment la seva idea, perquè ells van... Primer volien fer uns cartells per al supermercat en Braille perquè poguessin els cecs poguessin saber què és el que hi havia a cada prestatge.
Sí.
I fent dues entrevistes amb persones cegues dintre d'aquest procés d'empatia, el que van descobrir és que això potser no era tan rellevant per ells i que hi havia un problema que ells tenien i que vivien amb dificultat i era el tema de les dates de caducitat dels productes d'aliments frescos. I, de fet, doncs van pivotar totalment el seu projecte i van decidir que el problema que resoldrien era l'autonomia de les persones per consumir productes frescos. Les persones cegues per consumir productes frescos. I la idea que van desenvolupar és una petita etiqueta que està feta en braille que es posa en els paquets de, bueno, en els iogurts o en una primera instància elles van pensar que es faria amb iogurts i van inclús pensar en un partenariat amb La Fageda, que és una empresa, com sabeu, de l'àmbit social també, perquè és una empresa que té treballadors
amb discapacitat,
exactament. Mm-hmm. Per tant, tenia un sentit bastant... Tenia molta coherència. I això és la que van fer, una etiqueta, i llavors van haver d'investigar sobre com era el braille i el van produir, o sigui, van produir una etiqueta amb els punts, amb la suma de punts, per poder posar doncs, les dates de caducitat dels aliments frescos.
Els dos últims, la grossa connectada,
sí.
I la llum per la bici. De què anaven aquestes dues?
Aviam, la crossa connectada del que ells, l'equip, aquest estava format per dos nois i dues noies, que de fet no es coneixien, o sigui, aquest és un d'aquests equips que es va formar en el Maker Challenge, amb aquest repte que deia la Lara de treballar en equip i de també fer aquesta fase de coneixement, no? El repte que van encarar inicialment era el repte de la salut, una miqueta genèric, i al final allà on van acabar és a millorar l'autonomia de les persones que circulen amb crosses, és a dir, que una persona es trenca una cama, va amb crosses i representa que perd tot tipus de mobilitat i és bastant incòmode, no? No sé si li ha passat a algú aquí, però a mi sí, i és molt incòmode. I llavors ells es van engrescar amb la idea de que es pogués contestar el mòbil, perquè un jove no pot imaginar-se la seva vida sense contestar el mòbil. Per tant, el que van fer és un sistema per connectar la crossa al mòbil i poder contestar una trucada amb un botó, o sigui, van fer un sistema de botó en el mànec de la crossa que els hi permetia contestar una trucada i rebre-la i parlar mentre estàs circulant.
Sí, vida solucionada.
La solucionada, la vida, clar. Solucionada.
Tu diràs. I l'altra?
Anava a dir que eren crosses intel·ligents i que, de fet, la part d'empatia que la Carla ha explicat molt bé també té una part d'observació. I en aquest cas, sí, quan van dir volem, van començar pel guix, de fet, del braç. I observant van veure que les crosses portaven a més reptes més interessants que el guix. Llavors és això, l'empatia de vegades és parlar amb la gent, però de vegades és només observar i entendre quins són els reptes que poden tenir.
Uh-huh. I ens hem deixat l'última, no? La de la llum de la bicicleta.
Sí, aquesta era el mateix repte que el que va guanyar, de fet, que és el de la visibilitat de bicicletes i motos a la nit, i sobretot lateral. Llavors, el que vam fer és il·luminar. Ara, quan estàvem a punt d'entrar al programa, he vist passar aquí per Sant Cugat dues bicis i m'he adonat que, efectivament, no tenen cap manera de donar llum des del costat. Llavors, la idea és que es puguin veure i també va ser un circuit de llums per donar més visibilitat a la bici.
De tots aquests projectes, quina és la sortida? Quina és l'aplicació real que això pot tenir? Perquè el prototip, diguem que s'ha treballat. Això queda aquí o té més recorregut?
De fet, ho vam parlar amb els nanos a la presentació final i una miqueta la idea és que això el que impulsi són vocacions emprenedores, no? I emprenedores socials, en aquest cas. I, de fet, l'equip de la Carla, la Cristina, el Marc i l'Anton van dir que ho volien presentar al director de l'escola, aviam si volia potser seguir tirant endavant el tema de la papelera. No sé si ho faran, però en tot cas és una cosa que va sortir aquell mateix dia, acabant, veure aviam si alguna escola està interessada en això i vol seguir, per exemple, creant un grup d'alumnes que segueixi aquest projecte. Òbviament, és com tot, no? Els projectes d'emprenedoria tenen unes fases i aquestes fases són fins que es llença el producte al mercat. Llavors,
ara ja m'imagino que culminar tots aquests projectes és crear la patent, no? I trobar algú que ho tiri endavant.
Sí. Idealment és això, però em quedo amb el que ha dit la Carla. El que m'ha sentit el Maker Challenge és que puc arribar a fer qualsevol cosa. I aquesta és més aviat la idea de l'esperit emprenedor. Sempre diem que els emprenedors poden fer una cosa que no tingui èxit, però l'esperit és aquest, és saber que tu pots fer allò que et proposis. I crec que aquest és el missatge.
Doncs ja sabeu, aneu rumiant la possibilitat d'apuntar-vos a la segona edició del Maker Challenge perquè hi haurà una segona edició. Hem parlat de la primera perquè sabeu una miqueta de què ha anat. Ho hem fet amb la Lian, la Lara i la Carla, que avui ens han acompanyat, i els agraïm moltíssim que hagin compartit aquesta estona amb nosaltres. Moltíssimes gràcies a les tres i molt
gràcies.
Bon dia.
Bon
moltes
dia,
gràcies a tu.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Adéu.